A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 13 minuts del matí, hi ha un article molt interessant a La Vanguardia d'avui. Comentarem diverses coses, però la Llucia Ramis, que és una articulista estupenda i una escriptora estupenda, parla d'aquelles persones que habitualment llegeixen, que són habituals lectores, i que arriba un moment de la vida en què comencen a deixar de llegir. I comencen a deixar de llegir perquè les obligacions del dia a dia s'encavalquen i no els deixen temps per llegir. Hi ha un paràgraf d'aquest article que diu textualment: en el llibre Después del trabajo, publicat per l'editorial Caja Negra, la filòsofa Helen Hester apunta que hem interioritzat, i atenció, perquè això ens lliga molt amb més d'una reflexió que ens ha deixat en Roman, hem interioritzat que si no fem quelcom productiu estem perdent el temps. Hem interioritzat això, quan en realitat hauríem de dedicar més temps a implicar-los en allò que té sentit per nosaltres. Al cap i a la fi, el temps és vida, o dit d'una altra manera, la vida està determinada pel temps. Des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barbeig, número 16, aquest és un dels temes que li tenim preparats per en Roman, perquè és que lliga del tot amb el que ens havies comentat en més d'una ocasió. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
És doncs que, esclar...
Sí, sí, absolutament. I saps com era que deia aquell, que deia: en aquesta vida l'únic que tenim és temps. És un temps de vida, i la qüestió és com li dones algun sentit... No, un sentit que t'ompli d'alguna forma, no? que faci saber què fas aquí sobre la Terra.
Però m'ha fet gràcia això del temps productiu.
Clar,
eh?
Clar, és que hi ha com una espècie
d'imperatiu. Entenem que el temps no és productiu si fem determinades coses, i en canvi és productiu si el dediquem a activitats, a la feina...
Tot. Bueno, a coses tangibles.
A coses tangibles,
sobretot a coses tangibles, que es puguin quantificar, que es puguin posar en l'Excel... clar, si poses un llibre, doncs no, un Excel no et donarà res a posar. Però és molt, molt interessant la qüestió del que tingui sentit, no? Perquè justament en el fer, perquè la producció va lligada al fer, no? I la lectura, bueno, és una cosa sedentària, en principi. Estàs assegut, és una cosa solitària, és introspectiva... que igual un bon lector et diria el mateix que un adolescent que està tancat en la seva habitació. A tu et sembla que jo estic aquí, sí, en el sofà,
yeah,
però jo estic a Malàsia, yeah, en una jungla.
Estic en el meu món.
Estic en el meu món, exactament. I justament tota aquesta cosa introspectiva d'estar en el propi món, de gaudir del propi món, de crear-se, no? D'alimentar mons, està... com la paraula en si, perquè aquest és el tema, i mira, va bé perquè és just la setmana aquesta de la llengua. O
sí,
fet,
sí, sí, sí.
La paraula en si està com en caiguda, no?
Devaluada.
Sí, sí. Devaluada, desvaloritzada, amb molta competència amb la imatge que ha guanyat moltíssima pregnància, moltíssima potència. Però aquest món, diríem, intern, introspectiu, té una... O sigui, va molt lligat a la qüestió del sentit. Que la imatge, no necessàriament. La imatge va més lligada a l'aparença. Va més lligada, de vegades, fins i tot a un cert sentiment, però no, no al sentit.
Deixa'm preguntar-te, pot ser una bestiesa, però per allò... Això del sentit de la vida, que sembla, evidentment, un concepte molt, molt filosòfic, molt transcendent, val igual per un adolescent que per una persona madura, que per una persona en la bellesa?
A veure, l'adolescent va a tot tren, a tot vapor darrere d'aquesta qüestió.
Perquè està del sentit de la vida.
Absolutament, absolutament. I és el moment on més estan, o sigui, tot està enfocat a trobar el sentit de la vida, que passa per saber de la pròpia identitat. No? O sigui, és el qui soc. L'adolescent és un filòsof, absolutament un filòsof. No és purament filòsof, uh-huh, perquè experimenta.
Sí, sí.
És, o sigui,
ho vols dir en el sentit que no para de preguntar-se
no
coses?
No para de preguntar-se, uh-huh, coses i d'interrogar i de qüestionar els altres. És a dir, l'adolescent et fa un retrat de tots els professors que té. Normalment, amb un anàlisi crític demolidor,
sense pietat,
sense pietat, efectivament.
Això forma part de l'adolescència.
Forma part, sí.
Sí.
Sí, 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 sí.
Suposo, o sigui, que deu haver, com en tot, adolescents amb més beligerants o menys beligerants.
Sí, sí, hi ha adolescències més virulentes que d'altres. Però sí, i necessita aquesta cosa crítica per discriminar-se de l'altre. No? Una manera de dir, mira aquest... No? Doncs aquest, amb aquesta espècie d'expressi...
O sigui, per singularitzar-se.
Sí.
També sí. Del seu àmbit familiar?
També, sobretot.
Sobretot, eh?
Home,
no sóc com el meu pare, no sóc com la meva mare.
Efectivament, efectivament. Que el que se'ls ha de trobar per força defectes. Primer perquè els tenen. O sigui,
sí, sí.
No? Justament en l'adolescència hi ha una certa caiguda d'aquest ideal del pare que tot ho pot o la mare que sempre tal, i veus que la mare, pues, igual és que és una dona com tu, sí, està intentant fer el que pot amb les coses i que pot molt, però té també els seus límits. Sí. Aleshores, hi ha la mirada sobre l'altre i les preguntes formen part de les... Però és que en la infància també... Els nens també necessiten sentir que la seva vida té un sentit.
Sentit, sí?
Sí, 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 sí. Sentir que el que fan...
O sigui que, de fet, en totes les etapes de la vida, mm-hmm, necessitem trobar resposta al sentit de la vida, al sentit de què fem.
Sí, per què estem aquí.
Per què estem aquí.
Perquè, a veure, nosaltres tenim...
Tinguem 65 anys, 70, 80, 40, 30,
bueno, va canviant,
20, 10... Va canviant.
Va canviant, va canviant perquè...
Però la pregunta és la mateixa.
La
què faig aquí?
Sí, sí. És a dir...
Que a vegades ho escoltem de la manera més crua amb persones grans que diuen aquí ja no... Jo ja no hi tinc res a fer.
I sí, i sí, sí, és cert, és cert.
És una, diguem-ne, que és una sentència que respon a la...
I diríem, fixa't, justament, un cert no productiu. Diu. Perquè el volem. Quin missatge li donarà a la societat? Que fantàstic tot el saber que acumules. Mm-hmm. Vine i explica'ns històries. No? O assessora, uh-huh, a gent més jove. No, el missatge és que està caduc, que ha caducat. No sé, vols tenir un compte bancari? Ha de ser digital. I has de tenir internet... Sí, per què? Per què? Bueno, això és interessantíssim. Hi ha una associació...
No, bé, esclar, hi ha un context vital que d'alguna manera diguem-ne, et torna caduc.
Efectivament, i t'ho fa notar.
T'ho fa notar.
El més que,
sí,
que
sí. No saps fent això, no saps fent allò, no saps fer allò altre, no saps fer aquella gestió.
En la societat domèstica, és a dir, prèvia al capitalisme,
sí, sí, sí,
la gent gran eren els amos de les eines... i de les tècniques, o sigui, eren les persones, eren els savis, uh-huh, i aquí sabia, clar, ja no feien tanta feina,
sí,
perquè l'havien de fer més joves, però explicaven coses, deien com s'havien de fer, i aquí també, és a dir, què té la gent gran? Bueno, té sobretot molts records, moltes experiències viscudes, uh-huh, i tot això, clar, no és una pel·lícula en imatges, són paraules...
Ara obriríem una derivada, però és clar, és difícil a vegades que la vida real del dia a dia pugui lluitar davant dels records de tota una vida, maquíssims, potents, de bons i de dolents, evidentment, però és difícil que davant d'aquell record tan potent motivi prou un dia a dia en què poden haver desaparegut els amics, les parelles, els fills ja no estiguin a prop, s'estigui en una circumstància d'una certa solitud. És difícil, això. Sí. Trobar sentit a una vida que, en la qual s'han perdut tots aquells elements, referents, persones, que sí. Li han donat sentit.
Clar, efectivament, no? Aquesta cosa sempre dinàmica de la vida, que incorpora les pèrdues, els dols,
exacte,
la mort i les separacions.
O quan es mor una parella i algú li diuen així obertament bé, has de seguir pels teus fills, per la teva família, per tal.
Bueno, això poca gent ho compra.
Poca gent ho compra, eh?
Sí, sí, perquè és que seguir per un altre és molt complicat.
Seguir per un altre és molt complicat.
Sí, és que justament el que li ha donat sentit a la vida és un, no un altre. El sentit que li pugui donar un altre a la teva vida, no, tu has de viure perquè... El que et diu un altre no va molt lluny ni fa de sostén, no pot fer de suport. Mm-hmm. És una cosa molt, molt personal, molt pròpia, i a veure, hi ha un moment i hi ha persones per les quals la vida deixa de tenir un sentit. I, no?
Ens ho ha situat molt bé, el sentit de la vida en l'adolescència. Les conductes suïcides no mortals es van enfilar un 50% després del confinament. Repetim, les conductes suïcides no mortals, o sigui, es van enfilar un 50%, sí. És a dir, persones que havien tingut la intenció, que havien tingut, exacte, els pensaments...
Bueno, aquí hem de començar a discriminar.
I ara...
Perquè una cosa són els intents de suïcidi,
sí.
Fracassats, diríem,
sí.
I uns altres les autolisis, és a dir... Les autoagressions, el lesionar-se.
D'acord, i afegeixo més informació a això, perquè en el fons anirem a petar també el que ens deia en Roman en el seu moment. Bé, l'informe que dona moltes dades es basa en les dades de tots els hospitals de Catalunya recopilades mitjançant el codi risc suïcidi en tres períodes. Des de l'1 de gener del 2018, quan encara no havia tret el nas la pandèmia, fins al 31 de desembre del 2022, època de postconfinament. La lleu tendència a l'alça de la primera part estudiada es va frenar durant el confinament, en què el doctor Víctor Serrano Jimeno, que és qui ha liderat aquest estudi, atribueix el fet que durant la quarantena la gent tenia menys accés a mètodes per treure's la vida. Estava tothom tan tancat, diguem-ne, que també fins i tot en això hi havia menys possibilitats. Quan ja es van començar a relaxar les mesures del confinament, les conductes suïcides no mortals van augmentar de forma significativa entre les dones, especialment el grup d'entre 18 i 30 anys, i entre els menors de 18 anys a causa de factors complexos, incloent-hi l'aïllament social i els desafiaments econòmics. Punt. O sigui que durant la pandèmia van passar moltes coses que apuntaves perfectament en el seu moment i que ahir també... I ens va estranyar, evidentment, des de tot el respecte a metges i a les persones de la professió. Ahir TV3, en un reportatge sobre aquest particular, recollia el testimoni del cap de psiquiatria de Sant Pau, parlant de la pandèmia i de les prioritats dels metges durant la pandèmia, que van ser, òbviament, aquelles prioritats centrades en les patologies físiques, en intentar que les persones no morissin, etc. S'obren cometes. El cap de psiquiatria de Sant Pau diu, en aquest clip de vídeo, en aquesta informació: no vam entendre que la salut no es pot entendre sense salut mental. I es tanquen cometes. Segurament molts de vostès pensen que molt sovint, quan van també a una consulta metge, no a totes, efectivament, hi ha algú que està perdent els nervis, quan van a una consulta metge, pensen: aquest metge m'ho hagués pogut dir d'una altra manera, això. Perquè a vegades, diguem-ne, que anem a les consultes no només per ser diagnosticats, sinó per ser escoltats. I no tots els metges, diguem-ne, desenvolupen aquest registre. Però ens va cridar l'atenció això. No vam entendre que la salut no es pot entendre sense salut mental.
Bueno, pum. Això.
Això dit el 2024, eh?
Sí, pues mira, si ha servit per això...
Ja...
Benvingut, sí.
Benvingut, sí.
Sí, franca. Diria que aquest senyor... Sant Pau té treballa molt bé.
No, és que per això ens cridava l'atenció.
De la psiquiatria,
perquè,
la salut mental...
Perquè, diguem-ne, que era un acte d'humilitat, d'honestedat.
Sí. És que jo crec que justament això ha passat també en la població. És a dir, veure que al final, si no tens aquest benestar emocional. Si no pots sentir que la teva vida té un sentit,
no serveix
i que és,
per res.
Que és viure-la amb ganes, i gaudint-la i experimentant, ja pots tenir... Molt bé, estem aquí tancats a casa,
sí.
No entra el virus, tenim per menjar, tenim la tele, tenim les pantalles, estem tots plegats aquí, però resulta que si no tenim aquest benestar, tot l'altre queda aigua, queda com diluït, no? Que perd el sentit. I d'aquí jo diria que ha hagut aquest efecte que encara s'està mesurant, però que ha sigut impactant, a mi jo em continuo impactant de l'efecte d'això, aquesta quantitat de consultes psicològiques, immensa demanda, és a dir, que com tot, a veure, si no ens dona per atendre lo físic, lo psíquic, que som el parent pobre, ja venia saturat, només faltava això, però és que ara...
Espavila't com puguis.
Sí, fins i tot la xarxa privada.
Tot col·lapsa.
Jo vull veure unes persones que em diuen, el nen té 5 anys, clar, el CDIAP, que és el servei d'atenció que ells atenen fins als 5, o quan fan 5 ja no tenen més aquests nens, aquestes famílies, doncs va plegar, no sé si va ser l'abril de l'any passat, i tenint el suport de serveis socials per al pagament privat, diu que no han trobat psicòleg fins avui que em venen a veure a mi. I clar, o sigui, a mi m'impacta, és a dir, pensar que una persona que està, o sigui, ha d'interrompre la línia de tractament i d'intervenció per manca de professionals privada. Ja no diguem la pública, imagina't.
Sí, perquè al final tothom va buscar els recursos on pot.
On pot.
Perquè, evidentment, la situació...
Bueno, no. I aquí és on entra aquesta qüestió. Això és molt interessant, no? Perquè l'altre dia em deia un nen de 5 anys i em diu, i tots aquests euros per una sessió? Diu, però quan, no, com pot ser? No, com pot ser? Com? Què és aquesta? I és veritat que la intervenció psicoterapèutica o en el camp de la salut té un cost que no és el de l'educació, per exemple.
Però tornaríem al principi de la conversa, és poc tangible.
Efectivament, aquí està, mira, molt bona aquesta. Exactament.
Què val? Clar. És clar, és com si en la vida quotidiana, sense ser especialistes en res, diguem, bé, quin valor té una conversa? Què val?
Absolutament.
Quin preu li posem?
Fantàstic.
Si és que li hem de posar un preu.
Aquí està. Quin valor.
Té determinades converses amb determinades persones en determinats moments.
Tu no saps el que costa, per exemple, clar, perquè els adults, clar, s'ho paguen ells. Aleshores ja saben del benestar que els hi procura.
Està clar.
I que és important que així sigui.
Sí.
És a dir, a mi quan venen diuen, no, és que porto, no sé, 2 mesos anant i cada vegada estic pitjor. Dic, pues nen, no vas bé. No vas bé, perquè que no vol dir que t'hagis de curar, però has de començar a veure alguna coseta. No?
Que passi
de l'alliberament d'algú, que passin coses, que tinguin efectes. És a dir, i són efectes intangibles, clarament subjectius. Clarament subjectius. Aleshores, clar, hem de donar més valor a la subjectivitat, que no és una evidència científica, no, però nosaltres no som un laboratori amb potes, ni som cobaies. Som persones i tenim vivències i tenim maneres d'interpretar les coses que ens poden fer patir molt. Tenim una cosa destructiva molt bèstia, ja tornant a la qüestió dels intents de suïcidi, que no només que la tenim contra nosaltres mateixos, ha arribat el cas, que ja és gros, i molt sobre els altres. La cosa de l'atac, de l'agressió...
La capacitat de fer mal als altres.
Sí. Doncs la paraula i la cultura ve justament a intentar paivagar una mica aquesta cosa destructiva que tenim.
És que quan deies això em venia al cap quantes persones... han anat a alguna consulta metge i el metge directament els ha dit, perquè ha passat això, evidentment molts no, però que hi hagi anat a una consulta i li diguin vostè té un tumor i s'ha d'operar.
Ja.
Així, no, com deia aquell,
o que li diguin que ha d'anar a oncologia.
Com deia aquell, sense vaselina, patapam.
Patapam.
I dit està. I un se'n va a casa
Imagina't.
Amb això.
Sí. Eh? Sí.
Que el fet és el mateix, òbviament, i el resultat serà el que serà i les conseqüències seran que s'haurà d'operar tot el que sigui. Però la paraula.
La paraula,
la capacitat de la paraula de poder...
El tracte. El tracte, perquè aquí ja és, és inclús la mirada. És a dir, això pot arribar a ser dit amb la mirada posada en la pantalla i en el teclat. Sí. Vostè ha d'anar a oncologia. Si ni tan sols dir-li que té un... I que l'altre diu, oncologia. Però això no era el del càncer? Diu, sí, home, clar. Doncs dedueix tu mateix que t'estic dient que tens càncer. Mm. Bé, això són casos extrems.
Extrems, vull dir
que
evidentment.
És veritat que sempre...
Però segur que trobaran algú que ha anat a alguna consulta a metge, i no només per un cas així,
Sí, sí.
Sí, i s'ha sentit... diguem-ne, poc escoltat escoltat amb poca sensibilitat
Sí, però suposo, on et queda la sensibilitat quan estàs atenent el pacient número 40 del dematí?
Tothom ofegat pel sistema.
El sistema és destructiu, és una trepitjadora una trencadora
emocional.
Sí, perquè els primers que maltracta són els propis integrants del sistema.
Per
no?
tant, ara tornem a aquesta qüestió de l'estudi que assenyalava que que sobretot després de la pandèmia, molt joves i més elles que ells, però diguem-ne molt joves, es van sentir amb la necessitat, no sé si dir, de trobar una via de sortida o pels hi va passar pel cap un d'allò. Això respon també, i agafant el fil que ens deixaves, a una societat que es parla menys o que no se sap, que no se sap parlar entre ella, que no,
i
que
tant,
no. I tant,
tu saps la gent que ve a la consulta perquè no sap com fer per trobar gent, per conèixer gent, per trobar l'amor, perquè es nega a fer-ho per xarxes. Els que estan en xarxes tenen altres problemes.
Sí, sí.
Que es deriven del propi mitjà.
Sí, ser escoltat.
Ser escoltat, ser present, estar-hi, ser-hi, tenir intercanvis.
Avui, sense voler, ens n'hem posat molt bé, Tercer tema. Ser escoltat, i en Roman diu, ser present. De les pàgines de l'Ara... de diumenge, Societat, un altre estudi, perquè per estudis no serà.
Bueno, ja va bé que ens surti.
Ja va bé, però en qualsevol cas, l'estudi, segurament, si algú de vostès ens escolta a casa seva i fa anys que va tenir criatures i jo què sé, ve d'una època determinada en què les coses es feien d'una altra manera, dirà, bé, tot això és retòrica, perquè acabarem anant a petar el mateix. Molt bé. Títol de l'article, com afecta el que fan els pares al rendiment escolar. PISA i les competències bàsiques mostren l'impacte de l'ambient familiar en els resultats acadèmics. Uh-huh. Bé, entre altres coses, i ho resumeixo en tres punts, que són els inicis dels tres paràgrafs de l'article, fer almenys un dels àpats principals en família, que tot i semblar senzill pot arribar a ser una missió impossible en termes de conciliació, és un dels actes que poden fer pares i mares per influir més en els resultats acadèmics dels fills.
Has vist?
És obvi, no?
Bueno, tens raó. Dius, estem descobrint la sopa d'all. Sí, totalment.
Segurament, per qui ens escolti a casa, per sap, PISA diu una obvietat.
Sí, però és que estem en uns temps en els que cal dir el més obvi del món.
El més obvi.
Sí.
Si podeu, dineu plegats, i mengeu plegats, i feu coses plegats.
Clar, sí,
si diríem, no perquè, sí. És com si digués, si no, per què la teniu, la filla?
Bueno, tal qual. Perdó. Com vols que s'interessi per el que passa al món si l'interès per el que passa entre les persones que més estimen aquest món no s'acaba de materialitzar en trobades i en intercanvis i en estar junts i en dir-se i mirar-se?
Espero que en tinc més per tu.
Vinga.
L'últim informe PISA també destaca la importància de preguntar al fill o la filla com ha anat el dia. Que suposo que també hi ha moltes maneres de preguntar perquè la paraula qui juga.
Efectivament.
Hem anat el dia.
Sí.
Doncs, sempre.
És que, clar, però com dir-te...
Això també dona punts, Els resultats acadèmics també venen influenciats per fets com aquest.
Però, absolutament. Mira, me'n recordo fa anys, estava en un centre tancat per a joves, per a mesures judicials, i bueno, faig una primera entrevista amb un que portava ja un mes allà tancat. I seu i tal, i em queda mirant i li dic, què tal? I se'm queda mirant i diu, què? Dic, què tal? No?
Dic que riem pel fet, per l'imatge.
Però no ho entenc. Dic, què m'estàs preguntant? Dic, no sé, què tal estàs? Diu, però com vols que estigui? Fatal, porto un mes tancat aquí, brrrrrrrr. Però el tio no s'ho creia que li preguntés com estava, no? Perquè diu, a algú li importa com estic jo, és a dir...
I per tant vas obrir el tap de l'ampolla de cara.
Amb una pregunta així de tonta com què tal.
D'acord.
I això és el mateix dels pares. Com ha anat? Què tal? Què tal estàs? Què estàs visquent en el dia d'avui? Si els fills no senten que és important això per a algú, pels seus pares, ni més ni menys, clar, què els ha d'importar amb ells? La rel quadrada o la història de...
Ara afegeixo un assumpte que també ens deia la Carola. De la mateixa manera que els pares poden preguntar als fills què tal, també seria bo que els pares els poguessin dir als fills com ha anat el seu dia?
Sí, ho tenen...
Que aquest moment fos un moment, diguem-ne, a la meva manera, jo t'explico com ha anat el meu dia,
sí.
I a la teva manera tu m'expliques com ha anat el teu dia.
Sí, però sabent que no és simètric, ni és el mateix.
Uh-huh.
És a dir, diríem, té una funció diferent.
D'acord.
Jo quasi diria, el que els pares li puguin explicar als fills de com els ha anat el dia és més, crec, un exercici d'explicar, o sigui, de fer veure de que els pares també els hi passen coses, mm-hmm. que els pares també tenen dies...
Ho dius en aquest sentit,
sí,
eh?
Sí, sí, que demostrar que la vida passen coses...
Exacte.
Mira, avui he tingut un disgust important, perquè un senyor... I com ell no ha fet el que havia de fer de la seva tasca, doncs m'he menjat jo 2 hores més de feina, i això fa molta ràbia. Perquè estàs dient moltes més coses, estàs també explicant com coses de la vida, i és una manera d'això, de compartir, mm-hmm. no?
Tercer i darrer, tot i semblar evident que animar a obtenir bones notes ha de tenir conseqüències positives, la psicòloga infantil avisa que cal saber-ho fer sense angoixar els fills. És necessari que siguin conscients de la importància de treure bones notes, però hem de demostrar que també ens interessa el procés per arribar a bones notes. Estaríem, si fa o no fa...
Hi ha la mateixa qüestió, és a dir, sí, com ho portes, com, però està molt bé, el del procés, que no és una qüestió, una altra vegada, de produir. No mirarem només el producte.
De produir un objectiu.
Tal qual. No mirarem si hem de mirar, que també, a veure, jo crec que entre tantes adaptacions i adequacions i consideracions s'ha perdut una mica el nord,
D'acord.
Sí, és a dir que, no sé, aprendre's les coses de memòria no és un pecat, és una necessitat, i que s'ha de donar compte de continguts també, que els procediments, fantàstic.
Ara m'has fet pensar, perquè ho exagerarem. En aquest judici de Daniel Sancho, dic que ho exagerarem, les persones que el van acobrir no poden ni tenir mòbils ni enregistrar ni prendre notacions de res. O sigui que tot allò que s'escolta, almenys pels periodistes...
L'han de retenir.
Ho han de retenir.
Mm-hmm. Sí, sí.
Que aquest és un exercici que, diguem-ne, que també se n'ha perdut la mena.
Clar.
Però aquesta circumstància que dius... Escolta, que estem al segle XXI, sí, sí, però allà no et deixen apuntar res. És com si vostès entressin a una sala i els diguessin aquí dins escoltaràs el que no has escoltat mai, una cosa importantíssima, però no tens dret a escriure-ho.
Veus? I diríem, i això que és gent que ja creix, que abans es feia més això, que això ara s'ha relativitzat excessivament.
Per això t'ho dic, el fet de memoritzar, com deies tu, com si fos un pecat, i al cap i a la fi és un exercici mental com en pot ser qualsevol altre. No?
Absolutament.
Una altra cosa és que aquest exercici mental serveixi únicament i exclusiva.
Clar, com única forma de valoració, d'avaluació, efectivament, que només es mesuri a partir de la cosa memorística. Però és que entrem en coses molt pendulars. No, passen d'una punta a l'altra, de la llista de los Reyes Godos, dels 500 que eren, a ara no cal ni te'n recordis el dia de la setmana. Pues no. I que també fan falta concrecions i s'ha de poder... Però també és cert que està molt bé atendre els procediments, atendre els raonaments, atendre a l'esforç. I aquí hi ha molts intangibles, i els nens normalment entenen que els timen. És a dir, que els hi van dient, sí, no, l'important. Diu, sí, però després em diu el mateix, però ara tenim mala nota.
10 i 43 minuts. Parlar-nos millor, escoltar-nos millor.
Sí, estar presents, no? O sigui, tenir una mirada, tenir una pregunta, tenir un interès, no? Un intercanvi, una interlocució.
I el valor, no?, dels intangibles.
Efectivament.
Que sembla que no en tinguin, i al final resulta que són els que...
Els que li donen sentit a la vida. Mira, tornem a la qüestió.
Tornem a l'inici, eh? Roman, gràcies.
Sisplau.
Fins d'aquí 15 dies.